Còmodament, paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Porta l'autoconsum a casa teva instal·lant plaques solars. Estalvia el mateix temps que cuides el medi ambient. Troba instal·lacions de 4 kW amb 8 panells de 500 watts per només 6.500 euros amb IVA inclòs.
Kailon Renovables, especialistes en instal·lacions fotovoltaiques. 613-002625. 613-002625. Descobreix els beneficis a kailon.es.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a PortAventuraWorld.com.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 2 minuts de les 8, tenim gol a primera, Molló.
Gol del Celta, gol de Iago Aspas per variar, passant en profunditat, i el 10 del Celta supera Vivian i el porter. Celta 1, Atlètic Club 0, 26 de la segona part.
Va, obrim la consultoria externa. Consultoria cobrim amb el Josep Maria Forelleres. Josep Maria, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
Amb el Xavier Grasset. Hola, Xavier, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem? Bon any.
Francesc, bon any, sí, encara, home.
Bon any.
Bon any. I amb en Titot, en Francesc Rivera. Hola, Titot, bona tarda.
Hola, què tal?
Bon any, que tingueu bon any, tots plegats. Bona Setmana Santa, que la tenim a prop, també. Vull dir que ja hauríem de...
Si no ens veiem,
exacte.
Forolleres ja no, ell no ho ha de dir, perquè jo el vaig sentir l'altre dia, a la nit.
Sí.
Feia la prèvia del partit i estava actiu en antena.
Dic, sí, que... sí, sí. Vas dinar bé, Forolleres, amb en Bosch i companyia o no?
Exacte.
Madame?
Dic, vas dinar bé amb en Bosch i companyia o no, Josep Maria?
Sí, va ser... Home, un lloc que es diu el Mimolet a Girona que està molt bé, sí.
Jo et vaig veure allà a Zona Noble, la llotja allà amb la porta, Soriano...
El Mimolet és el del Cuevillas?
Va ser un...
El Mimolet és el del Cuevillas de restaurant o no?
Ai...
Sí. Bueno, bé, s'ha d'aclarir, eh? Sí. És el restaurant en el qual el Cubillas volia fer un simpa, eh?
Exacte, sí, van tenir un incident, no?
Vostè no saben en qui està parlant, eh?
A veure, una mica...
Sí, però després tenen un altre lloc, que és un castell que hi ha a Sant Gregori, sí, van fer allà un dinar. O
sigui. No va ser.
A la llotja hi havia una invasió de directius laboranes capitanejats pel president.
Realment... Vas passar fred o no, per això?
Mana?
Si vas passar fred?
Molt fred.
Feu patir una mica, eh? Sí,
com diguem a Girona, que la diguem en femení, va ser una fred absoluta. Una fred. I avui he parlat amb un soci de fa molts anys, en Carmeniu, que em deia, em sembla que no havia passat mai tanta fred a Montilivi. i es va... no era només la temperatura, sinó la sensació, perquè el vent era un vent gèlid, diguéssim. Jo crec que també això va acabar afectant sobretot el Barça. Jo vaig arribar a comptar, no sé si ho vas fixar, n'hi havia 6 o 7 de mitjana jugadors amb guants. Guants. Que semblava un d'aquells partits del Dinamo de Kiev a la Champions.
Sí, sí. Va trencar Dembélé, el fred va trencar Dembélé.
Sí, sí. Jo ara després, per desgràcia, he vist que realment era una lesió important, no? Però quan el vaig veure tocar-se la cama vaig pensar, aquest diu, amb aquesta fred jo no corro, que corri tot dia.
Me'n vaig cap al vestidor ben calentet. Però...
tenies una mica la sensació, tots dos equips, però potser el Barça especialment, que jugar aquest partit entremig d'un de Copa i el que queda de Lliga era com incòmode, saps? Allò, tenies un aire com de dir, ara ens ha tocat aquí el pol nord aquest del nord-est peninsular, diguéssim, quina mandra que fa.
Oh, Dembélé, Xavier, feia molt que ens durava sense lesionar-se, no?
Era com un miracle, això. Sí, no s'ho sabia massa bé què havia passat, si el d'abans... O sigui, com realment, home, és fotut, no?, tots aquests jugadors. Jo moltes vegades tinc la impressió que són els nous gladiadors, no?, que surten allà a l'arena i vinga, va, a veure quin es trenca, a veure quin li claven l'arpó o quin li fan passar la malla, no?, però realment, no?, aquest grau d'accidentalitat i de lesions i tot això, no?, quan poses el cos al màxim, no, que a mi no em passarà mai, no?, en aquest sentit, de no em lesionaré corrent.
Esportivament vols dir, no?
Exacte. Sí. Bueno, potser sí.
Intel·lectualment potser sí, no, Xavier? Sempre pot haver-hi allò...
No, home, no, pot ser que sí, que caiguis d'una escala o vés a saber, accidents domèstics.
Xavier, tu ets dels que diu si em veieu córrer, fugiu perquè passa algú o bé?
Exacte, sí. No, home, no, a veure, si jo també m'aplico un sistema de pràctica esportiva setmanal. Vull dir, vaig a jugar a pàdel amb el meu fill Bernat cada dissabte, bueno, aquest dissabte no, que tenia febre, ell. Vaig al gimnàs vaig dos cops per setmana, més després vaig a Pilates. Clar, però, vull dir, però aquí no corro. Perquè...
Bueno, però et pots trencar que... igual, eh?
Exacte. No, vull dir, de la columna se'n ressent i tinc no sé quantes hèrnies, vull dir que, clar, no puc fer bromes.
I tot, estem fatal tu i jo, eh?
Sí, estem com un cromo.
El teu programa esportiu...
Jo no arribo en casset, eh?
Si el teu programa esportiu de la setmana, Titot, ens el pots detallar o no?
El meu programa esportiu de la setmana, diguem, és de temporada, no és de la setmana, perquè quan fa tan fred fa molta mandra anar a fer coses. Llavors, quan a la que ja els dies ja són llargs i això, sí que m'agrada molt fer rutes en bicicleta per aquí a l'Empordà, això. Però, hòstia, amb aquesta fred... Mira, ja he après a dir això, eh? Amb aquesta fred fa... cert.
Portes malament la fred i tot, tu?
Porto malament quan la fred amb el vent. Hòstia, quan fa això és bastant... És durillo, però bé, després es valora més quan els dies són normals, diguem.
En quin grau d'estima estàs amb el Barça de Xavi i tot, després del temps que fa cara que no parlàvem?
Jo, perquè sóc optimista de mena, perquè ser pessimista és un fracàs total. Llavors, sempre sóc optimista i sempre veig la cara positiva de les coses. Llavors, bueno, jo m'ho passo bé, i sí que potser el fet de buscar els resultats, perquè la meva gran afició en realitat és que perdi el Madrid, superar-los i aquestes coses, no? Sí, i per tant, sí. Bons resultats doncs ajuda la meva segona gran afició, que moltes vegades i moltes temporades la primera, quan les coses van mal dades, bàsicament em miro més el Madrid que el Barça, i llavors quan hi va haver l'època del Bartomeu i tot això, que em vaig retirar espiritualment a seguir la Roma, fins al Mourinho, que clar, llavors això era insuportable, no? O sigui, hòstia, me'n vaig allà per fugir d'això i van i fitxen el Mourinho, desastre.
Van en contra teva.
Sí, sí, sí. Però jo ho passo bé, jo... La majoria de dia, el dia de l'Espanyol no vaig anar al camp, hòstia, vaig avorrir com una hòstia. Però en general, jo penso, miro, està bé, saps? I el partit d'ahir a mi em va agradar molt, jo m'ho vaig passar bé.
Tu, Xavier, com ho veus això amb el Barça?
Home, bé, jo vaja, vaig en la injecció d'ànim que ha suposat aquesta Supercopa d'Espanya, no sé si perquè en Xavi era a una terra que tampoc li és llunyana d'aquests últims anys, però el cas és que bé, és veritat que ens hem convertit en l'equip de l'1-0, no?, del 0-1, i d'aquí no... Hi ha poca feina, no? És dir, bueno, ja ho tenim fet. Home, no, esforceu-vos més, però jo estic content. Avui vaig amb la Real Societat aquesta nit. De manera que millor no pot ser. Jo, bueno, o sigui, és veritat que falta seguretat, no? Que cada partit sigui una garantia, perquè doncs ahir mateix, doncs, després del gol d'en Pedri, doncs, bueno, doncs el Girona, si no va empatar, doncs mira, perquè ja té l'Estega.
O guanyar.
Vull dir que és veritat que aquest jovent, doncs, potser també només fan gimnàsia dos cops per setmana i després en tenen prou, no? Vull dir que sembla, vull dir, que els voldries que encara que ho reblessin tot això, no? Dius, vinga, va, acabeu-vos-ho de creure, i espero que ara, amb la tornada de Lewandowski, doncs, la cosa millori, no?
Home, ahir dura una mica més el partit Fonalleres i el Girona li acaba fotent l'aigua a casa, al Barça.
Bueno, va ser un partit estrany en aquest sentit, no? Perquè això que digueu sol passar, que el Barça fa un gol a la primera part i després té aquesta mena de dormir-se, no? I de anar al mínim esforç. I això va passar a la segona, que és quan després va despertar el Girona. I en aquest sentit és veritat, guanyar no ho sé, però almenys un empat, jo crec que els últims minuts el Girona va fer, diguéssim, va arribar amb més claretat que no pas el Barça, perquè el Barça, les dues o tres que va tenir, van ser errors de la defensa del Girona, que és una cosa que ens persegueix i que és un problema, i que jo crec que el Girona també hauria jugat diferent. Algú em deia, carai, no vau despertar fins que el Barça va marcar, no? Esclar, s'ha de comptar que jugaves amb els dos centrals, diguem-ne, que aquest any són reserves, i que no treuen la pilota amb la seguretat que el treuen nosaltres. I davant d'una cosa que jo penso que és les més importants que té el Barça, les més potents, que és això que ara s'ha posat de moda, que en diuen recuperació després de pèrdua. Bueno, en tot cas, aquí el Girona anava una mica més fluixet, no? Ara, jo crec que hi va haver-hi un factor que em sembla que és dels importants, que avui destaquen també els diaris, que el Barça i el Girona no hi ha una rivalitat. Tots, de petits, la majoria hem sigut del Barça i hem anat a finals de Champions i l'hem seguit i el seguim, i el Girona era el teu equip, diguéssim, no? Però vull dir, no hi ha aquesta rivalitat. El que passa és que hi ha diferència dels altres anys, que el 17 i el 18, que havia jugat a primera divisió contra el Barça, ahir el camp era del Girona. Els altres anys, quan marcava un gol al Barça, es notava que no només la graderia visitant, sinó allò, serrells de tot el camp, allò, determinats sectors de tot el camp, s'aixecaven i celebraven el gol del Barça. Ahir no es va aixecar ningú. Vull dir que jo crec que això, si el Girona té la sort i la constància de poder estar primer uns quants anys, esperem que sí, s'anirà consolidant, no? S'anirà consolidant, perquè el Girona, bueno, en tot cas, planteja un futbol bastant atractiu, no?
Sentia Titot riure.
A més a més, si fas el repàs dels últims resultats, perdoneu, el primer any va ser 0-3, el segon 0-2 i ahir 0-1. Vull dir que l'any vinent empat i l'altre a guanyar el Girona.
Sí, no, ja està, ja. És una progressió aritmètica.
Exacte. Ja no cal jugar, ho he dit.
Va haver-hi empat al Camp Nou, després, sí.
Exacte. Escolta, això que deia el Grasset,
i un 6-1
d'això de fer la mínima i aguantar, no? Això que estaves explicant, aquí es trenca un costum molt nostrat, que és el que ara no es pot fer, que és allò de dir, d'estar guanyant 4-0 i dir, si ens en fiquen un, patirem, no?
Sí.
Això que és tan, sents, no? Estar guanyant 4-0, no sé què, hòstia, quan ens en fiquin un abans de la mitja part, ja patirem. Encara, no? I això, clar, ens ho estan traient, diguem, no?
Sí, però sí que és veritat que, per exemple, jo, a mi m'agradaria que passés amb el Barça, doncs, el que passa amb el Madrid, no? Que jo, doncs, estic fent el programa a la nit i van donar els resultats d'aquests dies de la Copa del Rei, no? Dius, ostres, el Madrid va perdent 0-2 amb l'Atlètic de Madrid, i penses, és igual, passarà, no? I acabo jo el programa i em diuen, no, si ha passat el Madrid, no?
Sí.
I això fa molta ràbia, no? O sigui, que el Barça fos capaç d'això, no? de remuntar aquests resultats o de fer-ne més i quedar-se instal·lat, això, no haver de patir encara que vagis 4-0, és aquesta sensació que no s'acaba de transmetre mai, no?
Ja que has de dir ja, Xavier, que no et diguin el resultat. Ja ho miraràs quan acabis el programa.
Exacte. No, ho tens, clar, hi ha part de l'equip que està doncs, el control de realització, hi ha el regidor de plató que té una pantalla que saps clarament que no t'està mirant a tu, que tens dues pantalles, no? Tens una sensació quan hi ha partits així una mica transcendentals que la nave va, passa això, la cosa va sola.
Tu, Tito, també dius recuperació després de pèrdua quan parles de futbol o no?
Ah, no, què dius? Jo vaig explicar que tot això em semblava bastant. No hi entro, eh? Aquí algú treu, fa una metàfora puntual un dia i queda fixada per sempre, no? La premsa esportiva ja queda com no sé, ja entra el diccionari del futbol, no? Algú estableix una metàfora i ja queda ficada allà per sempre més, no? És com bastant, creix molt diguem, el vocabulari, no? En aquest sentit.
Del Mundial no vas veure res de res i tot? M'ho he de creure o no?
No, bueno, he de dir que el dia de la final estava en un vaixell d'aquests que hi ha 200.000 teles i em va enganxar el partit allà i, bueno, era difícil no veure i no sentir crits i coses així, però vaig procurar viure tot lo al marge, perquè és impossible, perquè, diguem, és una informació que no, diguem, que no la vas a buscar, que et plou, no? I llavors és impossible no mullar-te, no? Podria anar amb alguna cabanya sense cobertura durant 15 dies, però no tenia, diguem, la capacitat ni laboral ni familiar per fer una cosa així, una valaïtat d'aquest tipus, no? Em venen dit, però ets boig o què?
Sí, tampoc no calia, vull dir, apagant la tele quan jugava, no canviant de canal, sí, o no mirant-la directament, ja es podia fer, no? No calia tampoc anar en aquests extrems. Molt bé. Sense Dembélé estàs tranquil, Fonalleres, o no?
Sí, estic tranquil.
Sense Dembélé amb el Barça, sense Dembélé ara durant un mes llarg?
No, ahir em vaig tranquil·litzar, ahir que anàvem al Girona, com podeu comprendre, ahir sí que em vaig tranquil·litzar sense Dembélé, no? Ara que ja torno a anar amb el Barça de cares a la competició, és un cas, jo diria, de novel·la negra o de novel·la de terror o d'intriga, un thriller. Perquè hi ha dies que penses, bueno, aquest tio és el millor del món, no? I l'endemà dius, aquest és el mateix que va jugar el dia abans. Un personatge realment molt ambivalent, no? Molt, si tingués continuïtat, jo penso que seria realment un futbolista de primera categoria. No per les lesions, per la falta... Tens la sensació que si li surt bé el primer regat o la primera jugada, després la màquina funciona. I si les dues primeres li surten malament, bueno, té aquella cara com d'apàtic, no? Com de... sempre està igual, i sempre fa la mateixa cara.
Sí, ahir fins i tot, quan es lesiona, sembla que dius, va, no s'ha fet gran cosa, perquè semblava com que se n'anava tranquil del camp, i després fa tapar amb bona estripada, que s'ha fotut,
Exacte, sí. I després, quan fa un gol, també, o quan ho fa...
Fa la mateixa cara.
Quan la caga... És una mena de màscara estranya, no? Allò com de tragèdia grega, no?
Sí, no és molt previsible, Graset, Dembélé, vull dir, comences el partit i dius, no, a veure què passa avui, no?
A mi el que no m'agrada és que sigui tan xupon, diríem, no? Allò que dius, un aixec comparteix, jugues amb equip, no? Ja entenc que tothom li fa il·lusió arribar a ell i firmar a ell i ser ell qui marqui, però... I a vegades, gràcies a aquesta visió de la jugada, doncs acaba... com diu Xavi, sent un jugador desequilibrant, no? Això, tenir algú singular, algú que faci que l'equip guanyi, més que sigui un més a més, però a vegades jo li agrairia doncs, que aquesta visió de la jugada li faci pensar que no juga sol, és a dir, que la pogués passar als seus companys, no? Perquè a vegades dius, home, no. Però bueno, des de casa es veu molt bé, i quan ets a baix suposo que la perspectiva canvia, també, no?
Deu ser una mica més complicat, sí, Tito, et deies.
Però Mira, Fonalleres, jo estic d'acord amb tu, i això de que de cada partit sí, partit no, no? Partit un que fot un nivell i dius, hòstia, sort que tenim aquest tio, i un altre, el següent partit, hòstia, és veritat que està jugant, no? I us ho he dit, no?, que sóc optimista. Jo, mira, si ens ho mirem així, si està 6 setmanes lesionat, contem que es perd 3 partits, no? Perquè els altres, quasi millor que, no?, que hi hagi un altre, no? Es perd els 3 bons i els 3 dolents no compten que se'ls perd, no? Diguem, hi ha un altre, hi ha la mitjana i és això, no?
Ja t'entenc, per on vas.
També podries pensar que se'n perdrà 6 de dolents i els propers 6 seran extraordinaris, no?
Exacte.
Bueno, a veure...
És la...
Home, això seria collonut, que se n'estalvia 6 de dolents després.
La visió optimista, la del Fonalleres. La visió optimista, no sé si molt realista, però optimista sí. Ho deixarem aquí, tancarem la consultoria, que gaudiu del Real Madrid, Real Societat, qui el vegi, a partir de les 9. Nosaltres l'explicarem, si voleu, a RAC1, amb el Damià López, i esteu convidats. Fonalleres, Gracet i Ditot, gràcies i fins la propera.
Gràcies,
una abraçada. Nou minuts i 9:15, a primera som al temps d'afegit ja de la segona part a Balaïdos.
Arribant al 91, afegeixen 5, Celta 1, Atlètic Club 0, gol de Iago Aspas. El Celta, com ha fet el Valladolid aquest migdia amb aquestes victòries, sortiran de la zona de descens.
Una pausa i a la tornada, el president de la penya, Juan Morales, a l'estudi de RAC1.
Superesports amb Xavi Puig.
A l'Estadi Infinit l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a Movistar. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix-ne amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Superesports amb Xavi Puig.
I 9:15 del vespre, Superesports a RAC1 fins a les 11, que agafa el relleu al Tu Diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. D'aquí a 18 dies començarà a Badalona la Copa del Rei de bàsquet, un dels grans esdeveniments esportius, i diria que més enllà d'esportius també, gairebé social, i enguany el tindrem ben a prop. Amb dos equips catalans, el Joventut, que jugarà a casa seva, i el Barça. Ahir la penya va guanyar el seu partit de Lliga a Bilbao, de manera més contundent, sòlida, és 6è, 11 victòries i 7 derrotes, i avui a l'estudi de RAC1 el president del Joventut, el president de la penya, el Juanan Morales. Hola, Juanan, bona tarda, bona nit ja.
Bona nit.
I gràcies per venir un diumenge a aquesta hora a l'estudi de ràdio, després de victòria, que sempre s'agraeix, no?, una victòria en cap de setmana. Vas ser a Bilbao o no?
No vaig poder ser, però vaig veure i... Estic bastant content de com va jugar l'equip, perquè no venien jugant bé les darreres setmanes i, jo crec que l'equip ha estat molt sòlid i amb energia i estic content.
No acostumes a viatjar amb l'equip o sí, Juana?
No, normalment no. El cap d'expedició és en Jordi Martí, el director esportiu, i no... No, no. Normalment, salvo que sigui una cosa que pugui anar pel meu compte en cotxe, i no acostumo a... Jo, com quan era jugador, m'agradava que l'equip estigués el més encapsulat possible, no?, amb la gent del dia a dia i no tindre influències externes, diguem-ne.
En els partits a casa, a la llotja, com t'he d'imaginar? Xerrant molt amb el president rival, si és que viatja, o amb algú del teu mateix club, molt concentrat en el partit, no em molestis que jo estic mirant el que passa a la pista, com t'he d'imaginar?
Això ha evolucionat una mica. El primer any, que va ser dificilíssim, que semblava que tot sortia malament, aquell sí que era de no em diguis res, que estic...
que mossego,
sí,
no?
Sí, correcte. Després ja ho he après a relativitzar una mica més, però és veritat que no n'hi ha gaires presidents d'altres equips que viatgen amb l'equip, con lo qual pots estar molt més relaxat i parles amb l'alcalde si ve, o amb els directius del propi equip, i sí. L'altre dia l'alcalde fins i tot em va dir: ets una mica tribunero aquí al palco, eh? Potser sí.
Potser una mica, però si no em veuen, no, però... també ha de costar, no?, mantenir allò, el posat aquell de semblar que no estàs ni content ni emprenyat, no?
No, però jo crec que pots mostrar que sigui sempre amb respecte amb l'altre equip. Si el teu equip fa un canestón, no vas a dir no passa res, i si passa estàs content. Això no. I quan el partit té la transcendència més enllà de només un partit, també ho demostres, però el tema és que sempre sigui amb respecte a l'altre equip. No és gaire difícil. El que passa és que el fet de ser exjugador, no sé si això m'ajuda o em perjudica, perquè veus coses que et tornen una mica boig, perquè saps més o menys el que està passant a dins, no? Però bueno.
Perquè la banqueta mai et va cridar l'atenció? No. Tu, ser entrenador, mai, eh?
No. No. Jo faig broma i dic: els jugadors són molt mala gent, no, però això és conya. N'hi ha jugadors que quan jugaves amb ells, jo crec que l'exemple més clar és Pablo Laso, no? Quan jugaves amb ell ja sabies que
aquest acabarà la banqueta.
Sí, però això ja a la selecció júnior, que ben coincidir, ja aquest tio serà entrenador, i efectivament.
I tu no, això ja... No. Ho deixes pels altres, no?
Sí. No, jo crec que és una feina que t'ha d'agradar molt i que realment l'has de viure. I jo, el mateix Pablo una vegada em va preguntar: no, jo em veig de directiu, d'entrenador, no. També el vas dir: jo quan em retiri no torno mai més a un camp de bàsquet, i ja veus. Això passa per parlar.
I vas tornar. Però és veritat que passar del parquet a la banqueta, no? Sí que vol dir continuar amb les mateixes rutines, no? Que estàs tenint durant 20 anys. Doncs vinga, tornem a l'hotel, a dormir, a sopar el mateix abans del partit o dinar abans, no? És mantenir la mateixa rutina i sense poder jugar, a més, que és la part divertida, no?, en principi.
Sí, el que passa, jo crec que el que és dur de ser entrenador és que veus que el teu treball el poses en mà d'una altra persona. Jo crec que el jugador sempre té la manera de no vull dir salvar-se el mateix, però fer un bon treball individual i dir: jo estic fent tot el que puc, que l'entrenador forçosament depèn d'altra gent. I però això una mica passa també amb la gestió, no solament esportiva, sinó en general, no? Tu tens gent que amb la qual t'ajuden a fer el teu treball, i al cap i a la fi estàs a les seves mans. Si els fan bé o tu els has transmès correctament el que es necessita o no, gràcies al que el teu treball dona fruits.
Tornant a la competició, com dèiem ahir, victòria a Bilbao, entre setmana victòria també l'Eurocup. Sentia la prèvia el Guillem Vives, a la prèvia del partit d'ahir a Bilbao, que deia i reconeixia que no estaven en el millor moment de la temporada, com a, ja no individualment, sinó com a col·lectiu. Hi estàs d'acord?
Sí, és correcte. Nosaltres des de gairebé el segon partit de pretemporada vam tindre la baixa del William Howard, que era un jugador que estava cridat a ser molt, molt important per nosaltres, i això ho hem anat tapant mica en mica, però sobretot posant masses minuts a un altre jugador, i això tard o d'hora s'acaba pagant. I jo crec que encara més s'ha lesionat també en Pau Ribas, s'ha lesionat Yannick Crac, Pep Busquets també està en una mica de problemes de tendinitis al genoll, Ante Tomic, que es va torçar el peu, i llavors tot això junt fa que l'energia es vagi agotant, i hem tingut dues, tres setmanes de tindre poca energia. A mi el que em va agradar del partit de Bilbao, que no vam estar encertats, perquè el percentatge de 3 va ser no gaire bo, però l'equip va recuperar aquesta energia i va estar molt sòlid, va fer molt bona defensa, i així és com es construeix per ser un equip sòlid.
El Mundet ens va explicant des de fa dies que la penya està regirant el mercat, el nom de Brodzianski, que la penya vol que torni a Badalona, que amb el jugador l'acord hi és, i que falta que el Partizan obri la porta. És així, Juan? Falta que Kovradovic doni el vistiplau perquè Brodzianski torni a Badalona?
Vladi té contracte amb un altre equip, i fins que no trenqui aquest contracte, nosaltres no n'hi ha res que puguem fer. Estem mirant el mercat, necessitem un jugador no extracomunitari, i això encara redueix molt més el mercat, i no som l'únic equip que està buscant un 4 tirador. Si preguntes a la Lliga Endesa, serem 6-7 equips que estem buscant aquest perfil de jugador, així que no està fàcil, però confiem que abans de que es tanqui el període d'incorporacions per Eurocup, que crec que és el 6 de febrer, 6-7 de febrer, podem tindre aquest jugador, i per descomptat comptar amb el pla de la Copa.
I confies que sigui Brodzianski o no?
Tal com t'he dit, Brodzianski t'ha contratat en un altre equip.
Molt bé, doncs ens queda clar, però l'equip necessita aquest reforç sí o sí per afrontar amb garanties el que queda de temporada?
Clarament, i no des d'ara, sinó des de fa mesos, diria. Sí, necessitem una peça més, perquè és veritat que Joel Parra està jugant minuts de 4 i ens ajuda moltíssim, perquè és un jugador extraordinari, però també és veritat que jo crec que ell té molta més gràcia o té molta més incidència en el joc jugant de 3, i també és veritat que Miguel Malik ens està ajudant moltíssim els minuts que juga, però té 19 anys. Llavors, tot ha d'anar al seu ritme, i per això sí, necessitem aquest jugador. El que no farem serà fitxar un jugador que no millori el que tenim a casa.
La Copa Badalona, d'aquí a 20 dies. Il·lusionat amb tenir la Copa a casa?
Sí, tot i que tinc aficionats de joventut que estan una mica emprenyats, perquè aquesta és la setmana que anava de casa amb els meus amics, i ja la meva dona ja ho tenia això en passat, que aniríem no sé on a veure...
Clar, perquè agafar-te un hotel a Badalona és lleig, no?
Aquesta despesa familiar no sé com la pots justificar, diguem-ne, no? Això és conya, sí. Jo crec que mola molt jugar a la teva ciutat i el teu palau, tot i que nosaltres una setmana abans figuradament li donem les claus a l'ACB, que és qui pren possessió de la instal·lació i s'encarrega de tot, però evidentment el nostre personal de manteniment i que fa rutllar el palau el dia a dia serà allí, i bueno, no deixa de ser la teva casa i et sents una mica millor, tot i que l'històric dels anfitrions a la Copa del Rei
jo no volia dir gaire,
no és gaire engrescador.
Però només una victòria de Baskonia el 2002 a Vitòria és l'únic títol que l'anfitrió té a la Copa del Rei.
També has de dir que Jordi Villacampa va fer molt bona feina al sorteig i ens va portar per la zona menys difícil, perquè no n'hi ha zona fàcil, però sí per la zona menys difícil del quadre.
Sense Barça i Madrid a la zona del quadre de la penya, la penya classificada per mèrits propis. La penya hauria anat a la Copa sí o sí, perquè és l'organitzador, la ciutat organitzadora, Badalona, però la penya, i això ho teníeu molt clar des de principi de temporada, Juan, que us volíeu classificar entre els 8 primers de la Lliga.
Clarament, era un objectiu verbalitzat a l'equip, de que això, si volíem estar a la Copa del Rei, no de rebot, sinó perquè ens haguessin guanyat. Fins i tot hem estat lluitant fins les dues, tres darreres jornades per intentar ser caps de sèrie. No ha pogut ser. Però sí, això és un orgull, perquè n'hi ha molts equips amb moltíssim potencial que volien ser-hi i no hi seran. Llavors sí, estem molt contents d'això, i bueno, Veurem què passa, veurem què passa, perquè els altres set equips són equips de màxim nivell i és complicat.
Fa pinta que és la Copa on no hi falta ningú. És a dir, tu mires els 8 classificats i jo crec que si fas abans de començar la temporada, va, digue'm els 8 que aniran a la Copa i dius els 8 que van a Badalona, i com un tant per cent de la gent que segueix el bàsquet de manera constant, t'hagués dit aquests 8.
Si poses a la penya dins d'aquests 8, estic d'acord.
Sí, sembla que la poso perquè hi és,
correcte. No? No, sí, és veritat. Altres anys, Unicaja o fins i tot Baskonia, o n'hi ha d'altres equips que no han arribat en un bon moment, però aquest any la veritat és que, per exemple, Gran Canària torna, que és un equip amb moltíssim potencial, cada any es gasta molts diners a l'equip, que diu Unicaja, no? Que ha estat també anys, diguem-ne, no justificant la seva inversió deportivament, però aquest any han fet un equip molt sòlid, molt físic i molt ben trobat totes les posicions, i serà molt difícil. Però sí, Tenerife, que continua estant allí, va ser Madrid, que hem de dir...
Coses del sorteig, Baskonia a quarts.
Quan
va sortir allò a la bola i dius Baskonia, vas dir, doncs mira...
Bueno, era la darrera.
Sí, que anava més, ja, bueno, van sortir les altres, que deies, bueno, tocarà Baskonia, i vas dir, pues mira, tampoc està malament.
No està malament. Jo crec que, si som sincers, tothom volia evitar Barça i Madrid. Això és una obvietat. I llavors et podia tocar bé Tenerife, bé Baskonia. Susto muerte, que vas que et digui.
Jugueu divendres i no dijous. Això no t'agrada gaire?
A mi, personalment, i aquí no estic d'acord ni amb el meu entrenador ni amb el meu director esportiu, a mi m'agrada.
T'agrada jugar divendres?
Sí, i et dic per què. Jo crec que, tot i que sigui a la teva ciutat, tot i que sigui al teu palau, és una altra cosa. Llavors jo crec que aquest dia de mes et permet ficar-te molt més l'ambient i veure que no és un partit de que, bueno, avui hem perdut, però el cap de setmana que ve no, avui hem perdut i s'ha acabat, no? Jo crec que com jugador això t'ajuda una mica. És veritat que després no tens gaire descans, però aquestes alçades, jugar una semifinal de Copa, poses tota la benzina que tinguis i veurem què passa. Ja, de tota manera, Copa del Rei, n'hi ha un partit. Si el guanyes, n'hi ha un altre. No pots...
Sí, no pots pensar més enllà, no?
Aquesta és la meva opinió.
L'equip entenc que fa vida, encara que sigui a casa, tant de bo que sigui una vida llarga, és a dir, com si fos la Copa Vitòria,
sí,
o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
La rutina de l'equip és...
A l'hotel d'on estan tots els equips, a l'hotel Marina Badalona, i sí, amb... L'única diferència amb les altres copes és que tindrem el nostre vestidor.
Ah, sigui qui sigui, sí, el rival, tindreu, vosaltres jugareu, el vestidor local serà vostre.
Correcte, sí, perquè és un vestidor molt personalitzat, hi ha moltes coses del nostre equip que no volíem canviar, però és... si no estic errat, crec que sempre serem equip local, per tant sempre jugarem de verd i negre.
Uh-huh. És una gran festa per la ciutat, sens dubte. El club se'n beneficia de quina manera que la Copa es jugui a Badalona?
Esportivament no podem parlar, si això beneficia o no, això el que sigui. El club com a tal no es beneficia, perquè és una organització que correspon a la demana, en aquest cas l'Ajuntament de Badalona, i s'encarrega l'ACB. L'Ajuntament posa la instal·lació, que en aquest cas és el Palau Municipal d'Esports, l'Olímpic, que... tot i que és propietat municipal, la gestió és 100% del Joventut de Badalona, i en aquest punt sí que realment hi haurà una sèrie de millores no efímeres, perquè el Palau es verà una mica diferent, perquè hi ha tota una cosa de una sèrie d'instal·lacions per al show, però sí que n'hi ha d'altres millores que no es veuran a simple vista, però a nivell de xarxes de comunicació, línies de fibra òptica, cablejat, wifis, IPTV, seguretat, n'hi ha tota una sèrie d'inversions que es fan i que es quedaran al Palau Olímpic, que insisteixo, tot i que oficialment seran per l'Ajuntament, perquè... són els propietaris qui gaudirà serà el Joventut a la seva explotació.
I la pista on es jugarà és la mateixa on jugueu vosaltres?
No.
No.
No, no, perquè l'esquema de colors no, els de màrqueting deien que no era l'esquema de colors correcte, llavors n'hi havia dues opcions, vibrar-la, polir-la i tornar-la a vernissar, i això no ho farem perquè ens agrada molt la que tenim. Has de dir que és la pista original dels Jocs Olímpics de Barcelona. Dream Team va jugar allí, va jugar en aquest parquet, llavors el mantindrem tot el que podem... de Sant de Banda, que és un parquet fantàstic i no té sentit fer-lo malbé, per això llavors es muntarà sobre un parquet desmuntable.
Per tant, tampoc la jugues a casa, però ni al parquet, no tens el parquet amb el que jugues.
Les canastes sí seran.
Home, sí. Les idees són les mateixes amb les que jugueu a la Lliga o competició europea. Sí. No tindrem una final Barça-Madrid, això segur, que això és una bona notícia pel bàsquet. De les últimes 13 finals sempre ha guanyat Barça o Madrid la Copa, els últims 13 anys, i 9 d'aquests últims 13 és una final Barça-Madrid. Que s'hagi desactivat aquesta opció d'una final Barça-Madrid és una bona notícia o no?
Jo crec que és una bona notícia pel que fa a la netedat de sorteig, no? Perquè tothom deia, ah, sempre el mateix, s'ho fan ben i bé, clar, Barça-Madrid la final, no, clar, sempre un per un costat i l'altre... Llavors, no, aquest any... La casualitat ha fet que no sigui així, llavors això vol dir que el sorteig és net. Respecte a si és una bona notícia o no, jo crec que Barça i Madrid, òbviament, són equipassos amb un potencial descomunal, però n'hi ha d'altres equips que juguem molt bé i podem dar un bon espectacle, i jo crec que, a més, aquesta és la gràcia d'una competició com la Copa, no? Que tothom el primer dia diu, per què no? No, potser sí, i això a la Lliga o a un play-off a 5 partits es fa una mica més bola.
Tu quins records tens de la Copa com a jugador?
De la Copa Espanya no gaire bons. No la vaig guanyar, tot i que amb el Joventut...
Tens dues finals, pot ser?
Sí.
Dues finals.
Sí, amb el Real Madrid teníem equips amb potencial per guanyar-la, fins i tot el Baskonia l'any que va ser a Vitoria i vam perdre el primer partit. Vas guanyar la Copa Grècia, mira, una cosa per l'altra. No, amb el poc de Salònica.
La Copa Grega sí que la tens al Sarró, i ara vés a saber que no caigui com a president la Copa del Rei també al Sarró. A l'Eurocup neu líders després de 12 jornades, empatats amb el Prometei i el Burg. El format de la competició, amb una primera fase llarguíssima, després aquests creuaments que es decideixen a partit únic a la pista del millor classificat, estrany ho és? Tu t'agrada o no? L'experiència de l'any passat no és bona, recordem que la penya va caure la primera ronda a casa contra l'Ulm.
Sí, jo ara dic, no m'agrada, és injust, tothom dirà, sí, clar, no? Van fotre fora el primer partit l'any passat, què vas
que
dir?
No,
sí. No, el que passa és que també és veritat que els clubs el que demanem a la competició quan l'organitza és, jo vull jugar molts partits, perquè vull oferir molts partits als meus abonats, vull vendre molts d'entrades, no vull ser-hi fora de la competició en dos mesos, ok, però també no vull sobrecàrrega de partits perquè tenim les finestres FIBA i tenim els play-offs i tenim el tal qual. Llavors és una mica la quadratura del círculo, no? Complicat fer-ho. Jo crec que és veritat que tens 9 partits a casa amb molt bons equips, i llavors tens una eliminatòria dramàtica, i dramàtica és la paraula, i jo crec que tothom va aprenent del format, i jo crec que tothom ara veu que potser ser primer, segon, tercer o quart del grup no té tanta transcendència. El que té transcendència és que el teu staff tècnic faci arribar a l'equip en bon moment físic, al moment clau, no? I ser conscients, i això té a veure amb el que deia abans de la Copa, que has de canviar el xip. No, anem jugant, no. Avui o guanyem o
te'n vas cap a casa, no?
Sí, sí, sí.
El campió d'Eurocup té bitllet per l'Eurolliga. Posem-nos al mes de maig, que la penya guanya l'Eurocup. El club està preparat esportivament, econòmicament, per afrontar una temporada d'Eurolliga?
Ara mateix no. Hem de ser realistes. La temporada d'Eurolliga és duríssima. Partits fins i tot en doble jornada amb equips amb moltíssim potencial, amb un nivell físic, de desgast físic descomunal, però dic el mateix que vaig dir la temporada passada quan tothom ens vam fer aquí fer volar coloms, i no, i això, i llavors i la final serà l'Olímpic el dia de les festes de maig, sí, ja t'ho diré. I no veig a la penya renunciant a jugar a Euroliga si tinguessin l'oportunitat.
És a dir, que si es dona el cas, fareu tot el que estigui a l'abast perquè la penya no hagi de renunciar a jugar a l'Euroliga.
Correcte.
Això és el que que la gent de la penya vol escoltar, no? Perquè diuen, hosti...
I aquesta és la meva obligació. Aquesta és la meva, no? Sí. Si no, per què jugues l'Eurocup, no? Si quan et guanyes el premi, no el gaudeixes, dius, doncs ets una mica burro, no?
A més, en una competició on és tan difícil d'entrar-hi, no? Com és l'Eurolliga, on pots guanyar la Lliga i no anar-hi.
El que passa és que el sistema, ok, està bé, no? Perquè tu, deportivament, esportivament, pots guanyar el dret, però... només per un any, per què no fem hoquei? Llavors, si aquesta competició és la d'accés a l'Eurolliga, que vagin de l'Eurolliga els dos darrers qualificats, per exemple, no ho sé, segur que a casa de l'Eurolliga ho tenen molt més controlat que jo i tenen tots els condicionants sobre la taula i prenen les decisions per la motivació que les prenen.
Clar, però és veritat que pots fer un esforç, no?, econòmic i de plantilla molt gros per dir, hosti, ens ho hem guanyat, l'hem de jugar... i que després, al cap de dos anys, això ho acabis pagant, de dir, hòstia, aquest esforç, ara ens l'estem menjant i ara no arribem a ni a la nostra lliga.
I no només econòmicament, sinó també perquè nosaltres, i amb Jordi Martí això ho parlem molt, no fem un equip temporada per temporada, sinó que intentem fer un projecte a mitjà plaç, no? Llavors, potser has de canviar aquest full de ruta i canviar les coses que tens construïdes a mig plaç i llavors... tires a les escombreries tot el treball de les darreres temporades. Ho haurem de pensar bé, però una altra vegada, si tenim l'oportunitat, què hem de fer?
Anant a la qüestió econòmica, la penya ara què fa? 4-5 temporades que no té patrocinador principal a la samarreta?
Sí, 4 temporades.
Això per què és?
Bueno, jo n'hi ha moltes coses juntes, no? Primer perquè potser no estem agafant, diguem-ne, el primer que toca i potser tampoc estem construint correctament aquest paquet de patrocini per fer-ho suficientment atractiu pels possibles patrocinadors. No n'hi ha tantes empreses que puguin permetre's patrocinar, i si nosaltres veiem els patrocinadors que n'hi ha a la Lliga Endesa, que és el nostre mercat, tampoc és que, diguem-ne, n'hi hagi tants amb les xifres que nosaltres volem. Seguim treballant això i tenim contactes oberts i jo crec que ho podrem tancar. Però sí, és veritat que això és un trasbals econòmic important perquè és una part important dels ingressos amb els que hem de viure.
Heu descartat, però, alguna oferta per considerar que era insuficient, que no era el que es val, diríem, la samarreta de la penya.
Sí, perquè al final, si tu tires el preu cap a baix, cap a baix, cap a baix, és molt difícil tornar-lo a aixecar, no? Llavors, hem de trobar l'equilibri. És evident que ara mateix no ho estem trobant, perquè si no tindríem patrocinador. I seguim amb aquest camí.
Continuem amb la qüestió de la butxaca. Aquesta setmana la penya ha tancat la venda del club de tennis que hi ha a Mas Ram. No és així?
No és exactament així. El club de tennis és un club de tennis amb una directiva que són els inquilins d'uns terrenys propietat d'una societat, propietat de la penya. Nosaltres hem vengut a aquesta societat. No, el club de tennis no era nostre, perquè jo sé que està sortint. No, han tancat el club de tennis. Nosaltres érem els caseros del club de tennis, per dir-ho d'aquesta manera. Llavors, ara el casero és un altre. Res més.
D'acord. Doncs aquest...
No sé si és suficientment gràfic.
Ho entès, sí, jo ho entès perfectament. Per tant, aquest tracte ha suposat 1,7 milions d'euros.
No entraré a la xifra.
Bueno, és una xifra que s'aproxima en aquesta, que va al calaix de la penya. El deute de la penya està eixugat del tot o encara no?
No, nosaltres tenim deute amb Hisenda dintre d'un acord singular d'estructuració de deute que estem complint i que crec que cap a finals de la propera temporada estarà completament liquidat, i això voldrà dir que només, per suposat, estem al corrent de tots els pagaments corrents amb proveïdors, treballadors, etc, seguretat social, el que sigui, i només quedarà la deuta amb el nostre accionista majoritari, que és Scranton, que és el que a nivell de tesoreria s'està recolzant tot aquest projecte de professionalització i de millora de la penya per intentar ser el més autosuficient possible, si no tornar a situacions que ningú vol que torni.
Realment es veurà la penya en risc de desaparèixer, o no?
Ben cert. Sí, sí, la primera temporada va ser duríssima. Tot el que podia sortir malament va sortir malament, i el que no podia sortir malament també va sortir malament. I hi havia situacions kafkianes que cada dia era obrir un e-mail i dius, no pot ser, això no pot ser. I sí, sí, vam estar 3 i 4 mesos sense d'endarreriment en jugadors, treballadors, proveïdors, i es agradia moltíssima gent que ens va recolzar en aquell moment, i que dir de Scranton, no? que finalment doncs van prendre aquesta decisió de bueno, el que ens van dir, creiem que aquest projecte, aquest model és un patrimoni de país i no s'ha de perdre, i es van ajudar i ens segueixen ajudant moltíssim, i no tinc més que paraules d'agraïment, i crec que tots els penyeros deurien tenir una mica un altar a casa, no? Perquè a més són gent molt professional i que han demostrat el seu recolzament en tot moment. I
I el president, no sé, com ho porta aquells mesos de veure que, hosti, és que si no passa alguna cosa extraordinària, com va ser finalment aquesta inversió, pot desaparèixer un dels grans clubs esportius de Catalunya, sabent, clar, tota la massa social que hi ha al darrere, i que tu ets el president de tots ells. Com van ser aquells mesos?
I a més, esportivament estàvem condemnats també. La gent et tocava l'esquena i deia, no, ànim, i tu, no em toquis, que estic... va ser duríssima. A mi, quan em diuen qual és el teu millor moment a la penya, i és evident que et venen al cap moments esportius, no? Lliga Europea, Lliga CB, etc, jo sempre dic el mateix. El millor moment va ser quan vam guanyar a Fuenlabrada a casa, que vam sellar matemàticament la permanència, perquè nosaltres ja estàvem parlant amb Scranton, però tot passava perquè l'equip continués a la Lliga Endesa. I aquest dia, que potser no gaire aficionats se'n recorden, perquè després afortunadament han passat moltíssimes coses bones i tots tenim memòria selectiva, no? I intentem oblidar el dolent i quedant-se amb el bo, aquest dia jo el tinc gravat, però gravat. I de fet, un membre del Consell d'Administració sempre em diu, jo sí, sí, tot això està molt bé, jo que avui són 12 victòries. 12 victòries. Quan ja tinc 12 victòries, després ja parlem-ne d'altres coses, però 12 victòries, que és el que suposadament et garanteix la permanència.
Per viure tranquil, i correcte. Llavors ja anirem a sopar,
sí,
si vols.
Sí,
i
després ja, sí.
I parlem d'altres històries.
Luego, si això ja...
Deies això de que els penyeros haurien de posar a l'altar Scranton, aquesta empresa que és qui va salvar econòmicament la penya, i una mica també a l'altar la Provítola, no? Perquè esportivament diríem que va ser el qui va salvar esportivament l'equip. És bé que és un esport d'equip, però hosti, l'importància de la Provítola...
És clar, no ho haig d'amagar, però jo sempre dic que n'hi ha una altra habilitat. Primer, tots els jugadors que no es van rendir quan tot feia veure això, ja estem morts, i van seguir treballant, però n'hi ha una altra figura que jo crec que mereix reconeixement, que és Conger. Demetrius Conger va ser el jugador que ens va canviar una mica el xip de bona gent, dient, no, si ens hem de salvar, hem de fer el que calgui.
De repartir galetes.
Correcte, no? També. Això també. No? I potser si tenim una tangana a l'entrenament, no passa res, perquè això ens fa estar més preparats pels partits. Jo crec que, evidentment, Nico ens va donar la qualitat i el coneixement, I ell ens va donar aquesta energia i aquesta, sí, per què no dir-ho, mala llet o intensitat que també jo crec que ens estava faltant una miqueta.
Sense oblidar-los de Carles Duran, que és l'home que arriba i que evidentment canvia també i després ha fet fortuna, evidentment, a la banqueta de la penya després de salvar-la en aquella temporada.
Jo crec que és una bona combinació. Jo crec que Carles és un molt bon entrenador per nosaltres i crec que nosaltres som un molt bon club per en Carles.
A la Lliga Femenina Challenge tenim la penya, el Joventut Femení tercer, ahir va perdre la pista del Zamora, però vaja, el tenim allà amb opcions de pujar a la màxima divisió del bàsquet femení a l'estat espanyol. Estarà molt ràpid, no?, el procés de la penya femenina, Juana.
Sí, això ho pot sumar a lo de jugar a la Eurolliga la temporada que ve, no? Ja sí, ja tenim més pressió per aquí. No, sí, la veritat és que sí, nosaltres la voluntat que teníem amb el bàsquet femení era, primer, creiem que si som capaços de generar talent al bàsquet masculí hem de ser capaços de generar-lo al bàsquet femení, i amb el primer equip el que volíem era tindre un aparador, no? Perquè per poder captar talent, ara mateix a Catalunya és molt clar els clubs que... Ara potser nosaltres ja estem ahí, però fa dues, tres temporades era molt clar, no? Estava els nostres veïns de Femení Sant Adrià, està per suposat el Sant Feliuenc, el Barça, i està a Girona, i està a Seu, i llavors, quan tu veies una nena mini o infantil, aquesta nena té potencial, no es plantejava vindre a la joventut. Ara mateix això està canviant i per això necessitaven un primer equip. El que passa és que sí, entre pandèmies, canvis de competicions, s'han anat obrint finestres de, oye, si vols, pots estar en aquesta competició, doncs, si no vaig ara... Serà fàcil arribar? No, serà molt difícil. Doncs vinga, anem-hi, i llavors ara som a la Liga Femenina Challenge, i aquest any l'equip està funcionant molt bé. Has de dir que una mica per sobre les nostres expectatives, la nostra expectativa era no patir com la temporada passada i entrar a play-off. Jo crec que el no patir està clar, entrar a play-off ho tenem molt ben encaminat, i llavors després jo crec que ara mateix és gairebé impossible acabar primers de Lliga regular i, per tant, tindre l'accés directe a Liga Endesa, a Primera Divisió, però el play-off, doncs, és una mica com la Copa. Ja veurem què passa, no?
Ves buscant una nova fórmula imaginativa per si l'equip es planta a la Lliga Femenina.
I després et diuen, no, hi ves molts entrenaments, si viatges amb l'equip, de quan?
He d'anar trobant recursos, perquè si hem de jugar a Eurolliga i hem de jugar a la Lliga Femenina, correcte, no? Hem de trobar recursos per tots. Correcte. Juana Moral, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Superesports. Sort en el que de temporada, que vagi molt bé aquesta Copa, que la gaudim. Signes una final Barça-Penya o no, ara mateix?
Sí, clar.
Sí, eh?
Sí, sense cap problema. Qualsevol penya, jo l'afirmo. Al final. Doncs, això em va agradar molt i potser m'estic enrotllant massa.
No, endavant.
Quan vam jugar a la Copa del Rei a Madrid, l'any de la Provítola, que va jugar precisament contra Baskonia i va jugar espectacular, amb Pau Ribas, que jugava al Barça, li van preguntar, no sé què, jo espero que la penya arribi a la final per jugar amb ells. Sí. Pau Ribas és de la penya, això és ben clar, ha estat sempre de la penya, i sí, per què no, penya Barça, recordo que serem els anfitrions locals,
penya Barça,
és por fotre només, penya Barça, estaria molt i molt bé, i jo crec que seria una molt bona final.
Tant de bo, la podem explicar el 19 de febrer a Badalona, 19 de febrer, ho dic bé, si 16-19 de febrer, el 19 de febrer a Badalona, un penya Barça final de la Copa del Rei. Juana Morales, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i som ja al Bernabéu, Real Madrid, Real Societat, al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1. Han passat les festes. No hi haurà cap dia festiu fins a Setmana Santa. Fa fred i a les 6 ja és fosc. Només coneixem una cosa que et pugui animar. Cada tarda.
Com et dius, a quina treballa botigues?
De dilluns a divendres.
Vamos a hacer una macase.
De 3 a 7.
Fluja que tu.
Versió RAC 1.
No sé si Ernesto hi ha precedents d'un...
Amb Toni Clapés.
D'un recurs d'aquestes característiques.
I moltes coses.
Sí, los no es de periodistas. Los RACA no es uno.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres...
nosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clavés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Lavane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarón. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per fer-ho.
L'Escorxador. El podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. Disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1. RAC1, tots som
més
1.
I les 9 del vespre, un minut i ha de començar el Santiago Bernabéu, aquest Reial Madrid, Reial Societat, de Badaloní a Badaloní, del president de la penya, Adamià López, al Santiago Bernabéu, 19a jornada d'aquesta Lliga Espanyola. Hola, Dami, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Xavi.
Bona tarda. Ja veus, de Juan Morales, Adamià López. Balón al poder.
Firmem aquesta final, Joventut-Barça. Qui no la firmaria? Seria una final que tindria tots els ingredients. Aquesta nova rivalitat que s'ha tornat a instal·lar entre penya i Barça i tot aquest component clàssic de partit gran de tota la vida. És que aquesta final que li has demanat a Juan Morales, si la signaria, jo crec que és la millor final possible per tots.
Tant de bo que la puguem explicar d'aquí a 20 dies. El Madrid que surt a jugar a 6 punts del Barça, 47 punts al Barça, 41 al Real